12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, plegare, alleluia. We are where merois ti portare, alleluia. Resurrexit sicut.
Ràdio Estel, informatius.
Passa un minut de les 12. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Molt pendents aquesta hora del Senat, on compareix el secretari d'Organització i número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Es tracta de la comissió que investiga presumptes irregularitats a la compra de mascaretes durant el coronavirus. Davant les preguntes del PP, Cerdán ha estat molt contundent.
¿Cuándo se enteró usted de que Koldo García estaba siendo investigado?
A la vez que usted, por los medios de comunicación.
¿Después trató de ponerse en contacto con él?
No.
¿No ha vuelto a hablar con él?
No.
O sea, que no es cierto que usted ha estado hablando con él.
No es cierto. Yo he oído que hace 10 días o 15 días yo estuve reunido con él, pues que llegan las pruebas y estoy encantado de que demuestren que estuve con él o no. Ya le digo que no estuve con él.
Ya sabe que tiene la obligación de decir la verdad.
Diciendo la verdad. ¿Usted tiene la obligación también de creerme cuando digo la verdad o no?
No.
Recordem que Santos Cerdán prové del PSOE de Navarra, la mateixa federació a la que va pertànyer l'exassessor d'Ábalos, Koldo García, que dona nom a aquesta investigació. El Partit Popular ho veu com un motiu més per citar Santos Cerdán a compareixer. Ara bé, des del PSOE consideren que els populars s'estan extralimitant de l'objectiu inicial d'aquesta comissió. I a Catalunya, el candidat del Partit Popular a les eleccions del 12M, Alejandro Fernández, pensa que hi ha d'haver mecanismes per afavorir la democràcia i que avanci cap a un model amb més participació ciutadana i amb molts més mecanismes de presa de decisions. Tot i això, s'ha distanciat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè creu que l'únic que busca és no retre comptes davant la llei després que un jutge investigui el possible tràfic d'influències de la seva parella, Begoña Gómez. Ho ha dit en una conferència organitzada pel periòdico.
Per ell, la regeneració democràtica significa impunitat per ell, que ell és intocable. Jo no crec que això sigui regeneració democràtica. La regeneració democràtica, que és evident que les democràcies han d'anar cada vegada renovant els mecanismes de regeneració democràtica, però canvis legislatius adreçats exclusivament a intentar que la premsa deixi de ser premsa lliure i que només pugui parlar del que ell digui?
En canvi, Alejandro Fernández sí que ha descartat canvis legislatius al voltant de regular la desinformació, ja que considera que la premsa deixaria de ser lliure. I encara a Catalunya, el govern impulsa per primera vegada una línia d'ajuts per creadors de contingut en català, tot plegat amb l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua a les xarxes socials. La dotació pressupostària és de 300.000 euros per a 24 beques i també s'ha aprovat una nova línia de subvencions per l'edició i també distribució de publicacions periòdiques culturals en català, siguin digitals o en paper. La dotació màxima prevista per aquesta línia és de 600.000 euros en dos anys, amb l'objectiu de donar suport a una quinzena de capçaleres catalanes. I abans dels esports, atenció, perquè la Guàrdia Civil ha detingut un centenar de persones a diverses províncies de l'Estat que haurien estafat amb el mètode del fill en problemes. El grup contactava amb les víctimes fent-se passar per un fill que tenia dificultats econòmiques i que demanava diners als pares. Els estafats haurien fet transferències d'entre 800 i 55 5.000 euros. Els acusats tenien més de 500 comptes bancaris en diferents entitats. També s'han analitzat més de 100 línies de telèfon que havien estat donades d'alta fent servir identitats falses per cometre tots aquests fraus. A Catalunya actuaven a Barcelona i a Girona i a tot l'estat haurien estafat uns 100.000 euros. Les 12 i 4 minuts, plana esportiva, l'Espanyol perd a Pol Lozano per lesió en el tram decisiu de la temporada. El futbolista pateix un trencament del bassó intern dret i es podria perdre, per tant, el que queda d'aquesta temporada. Tot dependrà del grau de trencament. A l'equip pericú li queden per disputar 5 determinants partits que marcaran el seu futur a la segona divisió. Seran contra l'Sporting, Valladolid, Oviedo, Amorebieta i Cartagena. I partit important pel Barça de bàsquet aquesta nit, tercer duel de quarts de final de l'Eurolliga, contra l'Olympiacos, primer dels dos partits que els blaugranes jugaran a Grècia. El Barça, per tant, està obligat a guanyar almenys un d'aquests dos matxs per forçar el cinquè duel, que en aquest cas seria el Palau Blaugrana. Ara mateix, l'eliminatòria que dona accés a la final fora europea està empatada, una victòria per cada equip. El blaugrana, Tomás Satoranski, avisa dels perills del rival.
Aquí tienes que estar sólido, ¿no? No puedes relajarte ni por un minuto, ¿no? Porque ellos es que están apretando, la gente va a ser un infierno, ¿no? Yo me acuerdo de los partidos de 2015 cuando perdimos aquí en los cuartos y parecía que lo tenemos ganado siempre, pero ellos vienen con una jugada que les da siempre una vida y entonces tienes que hacer las cosas perfecto y bueno, estar muy sólido sobre todo atrás.
Un duel que es disputa a partir de 8:45 d'aquest vespre. I abans de marxar els hem d'explicar una notícia d'última hora mirada a Londres, on diverses persones han resultat ferides per un atac amb espasa en una estació de metro situada al nord del país. La policia ja ha detingut un sospitós de 36 anys després d'apunyalar diversos peatons i dos agents de seguretat. Els fets han passat a Hainault, al districte de Redbridge. La policia descarta motivacions terroristes. Doncs amb aquesta informació internacional acabem. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana.
Què passa? Que només podem sortir amb noies amb les mateixes limitacions que nosaltres?
Bonobos, la comèdia de cites a cegues més esbojarrada. No te la perdis. Una comèdia per riure, riure i riure.
7 minuts que passa de les 12 del migdia. Mireu, aquests dies al Teatre Borràs de Barcelona es pot veure la comèdia Bonobos, de Lauren Buffy, creador de Toc Toc. A Bonobos trobem a tres amics de tota la vida units per les seves diferències. Un és mut, l'altre sec i el tercer sord. Cansats de tantes dificultats per trobar parella, pensen que és molt bona idea muntar un sistema de cites al seu bloc de pisos que els permeti amagar les seves limitacions. El sec no ha de semblar sec, el sord no ha de semblar sord i el mut hauria de parlar. Si aneu a veure Bonobos, no parareu de riure. Això us ho asseguro, però també us asseguro que us farà reflexionar sobre les diferències i les seves discapacitats. I avui a La Caravana podem saludar dos dels actors de l'obra, com Oriol Casals i Jordi Soriano. Oriol, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com esteu? Quina rebuda està tenint Bonobos al Teatre Borràs?
Molt bona, estem prou contents.
Sí,
perquè la gent ens diu, o sigui, la gent s'espera i ens diu, escolta, quina bona estona hem passat, la gent riu molt. I és, a les comèdies sap si funciona o no funciona des del minut zero, i aquesta està funcionant com un tro.
Sí. Ara ho deia, que quan parlem d'una comèdia al teatre, normalment parlem de teatre que es va, un cert teatre que es banalitza molt, que és allò del divertimento pel divertimento. Però és que, a més, a Bonobos, hi ha un rerefons, a mi em resulta molt, molt curiós, que és el de les discapacitats, que es tracta molt poc al món del teatre.
Doncs perquè fa una mica de por. Sí. És un tema una mica espinós. Sí. I quan ens vam fer l'encàrrec, no, vam pensar tots, a veure què passa.
Sí, no, i el moment de la promoció, no? D'abans de, ostres, com ho expliquem, això? Perquè no sembla que ens estem fotent de les discapacitats. Hi havia un cert tabú.
I el que té de bo aquest muntatge és que normalitza. Sí que és veritat que són tres amics que tenen tres discapacitats, però ho normalitzem perquè, a la cap i la fi, quan fas una cita, moltes vegades nosaltres tapem o dissimulem coses que no ens agraden de la nostra personalitat de bones a primeres, perquè el que volem explicar. Sí. Aquest, el que tapen, és una discapacitat, i intentar que passi tot
el
que
se'n saluda. Sí, exactament.
L'humor ajuda a trencar aquest tabú del que ens parlaves, Oriol?
Jo crec que sí, no? És l'espai segur on podem parlar de coses que no ens determinem a parlar, no? Que no són... Bueno, això, que fa coseta, no? De parlar, que són espinoses, el que deia el Jordi. En aquesta obra no va de les discapacitats. O sigui, en realitat, del que va realment és de la incapacitat de qualsevol humà de mostrar-se del com és, no? De per què som tan miserables que preferim mentir i tapar allò que som que no mostrar-nos.
Però no tant d'aquestes tres discapacitats que ara deia, sinó de la discapacitat que tenim tots.
Exacte, exacte, perquè després hi ha tres personatges femenins que Déu-n'hi-do.
A priori no tenen discapacitat aparent, però bueno, després rascar una mica doncs tenen les seves peculiaritats. Aquí, com diem sempre, qui no té un any té una ceba. Vull dir que...
Absolutament, absolutament.
Jo n'he fet 5 cèntims, però sempre dic que ho faig molt ràpid així la introducció, però que m'agrada molt escoltar els actors. Si anem a veure a Bonobos al Teatre Borràs, què hi veurem?
Veurem una comèdia oberta, franca, blanca, no? Tot i que pot semblar que no és humor negre, és un humor blanc, és un humor sa.
A mi m'agrada quan em pregunten què és, jo els dic, és una comèdia de slapstick totalment, sí, amb text, perquè és això, és una comèdia on la gestualitat, és a dir, el com es diu és molt o tan important com el que es diu.
Sí, quasi més, no? És més el que passa.
Per mi sí, és...
Hi ha com diversos nivells de comèdia, no? Hi ha una cosa el que es diu i l'altra és el que passa. Per
clar,
sota,
és una comèdia
no?
situació totalment, sí, sí. I penso que ara que el Tricicle fa temps que no fan obres de teatre, sí, aquesta és una mica... Aprofita aquest gap, no? Aquest buit que hi ha de comèdia slapstick totalment, perquè hi ha moments hilarants.
Per cert, per què Bonobos?
No, ho explicaràs tu més bé que jo.
Qui ho explicaré bé és l'Elias Torrecillas, que és qui fa el paper de...
Ell és antropòleg.
Antropòleg, gràcies. Sí, sí, sí. I ell explica a l'obra que els bonobos, a diferència del ximpancé...
És que, esclar, això fa bé de l'Elias. Què ens importa?
Tens funció avui, eh?
Sí,
val.
Sí, però jo...
Com que és el seu text.
Normalment és bobades, mi texto, i aquí ja mi texto és... El faig en gestos, imagina't.
El Jordi no parla, però no calla.
Sí. Això és veritat, no paro de donar pel sac. Doncs a l'Elias, que és antropòleg, diu que els bonobos, i això és cert, els bonobos, a diferència els ximpancés, tenen una societat més evolucionada dins del món animal. Tenen, diuen que és una... No ho he comprovat, però això és cert, que tenen una societat més jeràrquica o matriarcal, i a més, i per això és bonobos, per diguem-ne que per sociabilitzar...
Sí, per sociabilitzar...
Fan servir el sexe. Exacte. Dels pocs animals, com a dada curiosa, que es miren als ulls quan forniquen, no? Que això dins del món animal és una cosa que xoca. Bàsicament això. Som tres micos...
Sí, ell ho explica més bé. Les relacions sexoafectives serveixen per llimar, bueno, no sé, com les tensions entre
els membres,
de la manada, em sorprèn, no, de la societat bonobista.
Bonobil.
Us faré dues preguntes en una. Primera, per què ens costa tant socialitzar? I segona, si heu de notat que a mesura que avancem amb el temps i aprofundim amb novetats tecnològiques, ens costa socialitzar més.
Ui,
ostres.
Que pregunta, eh?
Ara m'he passat poder.
No. Clar, jo sí que penso que no ens costa sociabilitzar més. El que passa és que estem sociabilitzant d'una manera molt diferent.
Sí.
I aleshores, ara, per exemple, jo que dono classes a gent més jove, veig que poden estar en una taula i, així com abans la conversa era molt distesa, poden estar tots quatre mirant el mòbil i sociabilitzant d'aquesta manera. Riuen, comparteixen coses, però ja no és amb tet a tet, no és de cara a cara, sinó a través de les pantalles. Aleshores, clar, no, jo, que soy del 78, clar, és una manera de socialitzar que m'és molt llunyana, però no crec que ens costi més. Al revés, jo penso que es socialitza més ara que abans, que si eres més individualista...
Sí,
o eres
més introvertit o més tímid, exacte, no? Aquesta gent té tot un altre espai on poden socialitzar que abans no teníem, no? Dic per no tampoc demonitzar sempre les xarxes i...
Està molt bé,
Això és una cosa que està aquí, que els joves ho fan servir i que, no?
Sí, sí.
Trobo que hi ha molt discurs aquest que és el mal i, bueno, hi ha coses que sí, hi ha coses que no.
Hi ha gent que té problemes realment per sociabilitzar, com ho fèiem nosaltres, que sí, a través de la pantalla els hi és més fàcil trencar el gel.
Clar, suposo que el que tu dius, no? Del 78, del 81, que nosaltres hem
no calia,
crescut així,
eh?
Ho has dit tu, m'he vist, he dit el 81 per una mica solidaritzar-me, però
clar, no és el mateix, no? Clar, ara dèieu, no volem demonitzar la gent jove que usa molt la tecnologia per relacionar-se. Val, deixeu-me ficar una mica el dit a la llaga.
Vinga,
va. Ve molt de públic jove al teatre?
Déu-n'hi-do. Per a sorpresa
sí?
nostra...
Per sorpresa nostra, sí.
Sí, el que passa també, hem de dir que és ben en famílies amb els nens, o val. Nens o adolescents, o digue-li a gent.
No és el públic majoritari.
No.
Si, bueno, si volies anar aquí.
No, no, ell... Sí, no, no, no és...
No,
no, és,
no però... Però sí que n'ha vingut i la resposta ha sigut boníssima.
Sí, bueno, a part dels alumnes, que, sí. Que tinguem la, el, perquè tots donem classes a uh-huh. gent més jove, però evidentment, un dels problemes que té el Teatre Català, i ara jo posaré el dit més al fons de la llaga, és que el públic majoritari de teatre no és el target de 15 a 20 anys. És de 30 en amunt, i diríem que el plat fort segueix sent de 60 en amunt. Les senyores jubilades que segueixen reunint-se i fent i socialitzant d'aquesta manera.
Precisament,
no els
senyors. I ara, disculpa que vagi a fer això,
venga.
Aquesta obra és una molt bona obra per aquells joves o aquella gent que se sent que el teatre o que l'avorreix o que no l'entén. Perquè hi ha aquesta cosa de, és que no l'entendré, és que ja... I Bonobos connecta amb aquest públic perquè té reflexió, però és un divertimento, és una obra per poder seure tranquil·lament i tranquils, que tothom l'entendrà de dalt a baix. Diguéssim, hi entendrà unes coses, unes altres coses, però vull dir que és un teatre popular. És una comèdia que és popular.
Però sí que...
I connecta, i per això...
És real que la gent jove que ha vingut...
Connecta amb tot el públic.
És que els veus que estan molt presents no són d'aquests que defugen, saps? Vull dir que...
I després hi ha un treball interpretatiu que té una dificultat de fer-se el sec, el sord, que ha comportat un treball... De coordinació, de coreogràfic bastant intens que també apareix i agrada molt, és molt gustós, no? Té un punt de virtuositat que és molt agraït i a tots nivells de públic, no? De totes les edats.
Anem una mica aquí, Oriol, perquè aquest matí quan parlàvem amb l'Albert, que és qui va venir-vos a veure al Teatre Borràs, a Bonobos, m'explicava precisament això, no? Entre els protagonistes s'hi troben un sec, un sord i un mut, i jo pensava sí. Una mica, hòstia, això és una mica... El No me grites que no te veo.
No
me chilles que no te veo, no?
Sí, sí.
Com us heu preparat per fer els personatges?
Han fet molt...
Ara parlaves d'aquesta certa coreografia, no?
Sí, sí. Sí, o sigui...
No ha de ser fàcil.
No.
Hem entrat una mica de forma natural, perquè, per exemple, sí. L'Elias, que és el noi que fa de sec, estava assajant i sense adonar-se, ja la mirada la tenia perduda des dels primers 20 minuts que estava parlant sí. Tu. Ja era, la veies mirar dalt i era Elias. Però...
El problema que té és quan acaba la funció que segueix mirant en l'aire. No, Elias, ja em pots mirar als ulls.
Elias, que ja està. Sí,
sí. Ja està. Però, vull dir que, clar, ell ha hagut de fer una interiorització molt, molt, molt bèstia d'això, per exemple.
Clar, jo tinc, per exemple, tinc una amiga que els seus pares són sords, parlen amb llengua de signes, i aleshores, clar, era... Hòstia, però hi ha molt poc gent que sigui muda, realment. Els muts que coneixen com a tals són sí. Sords que els hi costa articular perquè no tenen un referent auditiu. Uh-huh. Sí que n'hi ha, hi ha un petit nombre de població que sí que pot ser muda per algun accident o alguna dificultat física. I aleshores jo, a l'obra, sí que combino els signes inventats, que puguin ser universals, sí. Perquè em faci d'interpretar l'Oriol, i algunes frases que vaig demanar amb ella perquè realment pugui semblar que estic signant de veritat.
Per cert, que estem parlant d'una obra, abans ho deia, de Lauren Buffy, que és el creador de Toc Toc, una obra teatral homònoma que a Espanya es va portar a la gran pantalla. Bonobos es va estrenar el 2011 al Teatre Palais Royal de París. Va tenir molt d'èxit. Vosaltres la feu per primera vegada en aquesta versió catalana. De fet, no per primera vegada en català. Per primera vegada en català i per primera vegada a l'estat espanyol. Això us fa sentir certa pressió?
No.
No, nosaltres no, sincerament.
No, o sigui, teníem ganes de fer-la i, sí. I dèiem, bueno, si ho ha patat a França i Argentina, a veure sí. Què passa aquí.
També ha fet una adaptació, penso, molt intel·ligent, l'Edu Pericas, que és el director, també, que l'ha actualitzat, que hi havia certes coses que quedaven una mica antigues, havien envellit malament, no?, de la versió original. Llavors, sí, no, nosaltres no ho hem viscut com una pressió, perquè no ens han traslladat així tampoc la productora.
Jo penso que qui hagi anat a França i vegi la versió d'aquí, la nacional... Penso que la gaudiria més. De fet, va venir el Ricard Raguant, sí. que és el pare de la Xènia, que està, i va dir que havia sigut un encert, perquè de minutatge, almenys, el muntatge original eren 2:30, uh-huh. i aquí el Periques ha jugat moltíssim amb el ritme i que cada cop fos més dinàmica, que hi hagi aquesta sensació de que cada cop va més embalada i va amb més rapidesa. Jo penso que qui vegi el muntatge d'aquí el gaudirà més que no pas el francès.
I ha empoderat molt els personatges femenins.
Sí, sí, que han deixat de ser florero, sí. I ara tenen...
I només estaven al servei de la comèdia dels tres nois, els tres homes, i ara aquí no, aquí cada personatge femení que ha construït les actrius juntament amb el director, sí. Uau, a part han com... Han posat més llenya, no?, a la comèdia. Vull dir,
han fet que tots els personatges siguin igual d'importants. Fins i tot, sí. el personatge que pot semblar més innocent, al canvi de fi, és qui descobreix tot el pastís. Vull dir que està guai.
Per fer una comèdia d'aquest tipus, no només pels personatges que tracta, per la temàtica que tracta, per això que em deieu ara mateix, que està molt bé, que és que per fi els personatges femenins deixin de ser floreros. Per coses que la gent no sap, perquè hem passat a micròfon tancat, però perquè quan estàvem vosaltres a fora d'aquest estudi hi havia molt bon rotllo. Hi ha d'haver precisament aquest bon rotllo del de l'escenari?
Sí.
Sí.
Absolutament.
Sí, sí, sí.
Dels encerts. Sí, t'ho has dit molt seriós, ara.
És que, bueno, és una cosa que li dono moltes voltes. Jo treballo al Polònia, treballo a Impro Barcelona, i els hi deia amb ells, dic, jo no concebo fer comèdia si no hi ha un bon terreny emocional i de bon rotllo. És que és per mi és bàsic.
Com a molt ho facilita. Es pot fer sense bon rotllo. Però... jo penso que es transmet. En aquesta obra, sens dubte, perquè interessa amb nosaltres tres, som tres amics de tota la vida. Hi ha d'haver una complicitat que hi ha de ser. I això es té o no es té, i això es transmet.
Heu treballat junts abans o no?
Sí.
Sí, jo amb el Jordi havia treballat fent una coseta petita fa bastants anys, però amb ningú més.
Jo havia coincidit amb l'Elias, amb la Maria Garrido, m'agrada molt el que fas, i no havia coincidit ni amb la Xènia Raguant ni amb la Mònica McFerr, i amb ella havia coincidit amb una cosa molt més seriosa, però sí que recordava que hi havia com d'aquesta gent que té que és bona per treballar, que és fàcil, que és bona companya, que no tindràs problemes.
Per què volia anar, Jordi? La química entre actors a l'hora de fer una obra com aquesta neix o es treballa?
Tot una mica, em sembla. Tot una mica. Vull dir que si és perfecte, i si no, s'ha de treballar, o no sé si treballar és la paraula, posar-hi ganes.
Seria molt naïf pensar que coincidiràs 100% amb altra persona.
Sí.
Això és impossible, però sí que jo, almenys, quan vaig a treballar, m'agrada molt... El verb que fan servir els anglesos és meravellós, que és to play, i em sembla que és el que s'ha de fer en un assaig, és anar a jugar.
Mhm. Sí, si no, com a mínim ho va semblar. Llavors, ja, sempre... Nosaltres sí que fem mentida, però fem veritat. O sigui, mentim dient veritat. El que passa allà és veritat, no? Per tant, almenys durant aquella hora ha de ser veritat. Uh-huh. I ho has de buscar en algun racó del teu cor, o del teu cos, o del teu cap, aquella veritat, encara que la persona de davant et caigui fatal. En aquest cas ha sigut molt fàcil, perquè ha anat molt bé, perquè l'Edu, el director, també ha creat aquest espai, que això també és molt important, el director habilita que això passi o no, i tot ha anat molt, molt, molt fluid.
I també som, tots sí, som animals de comèdia, i això sí, ho facilita molt.
Sí, això va fer un càsting, no?, molt bastant extens, sí. I buscava això, animals de comèdia, per engreixar aquesta comèdia, que en realitat, a priori, és molt senzilla, no?, perquè s'havia d'engreixar de comèdia, d'això, de gags, de tot això que hem fet.
Us preguntava, precisament, per la comèdia, parlem de l'humor, també. Es pot fer humor de tot, Oriol?
Hòstia, ja ho sé, aquesta pregunta ja m'hauria d'haver preparat, hòstia. És un penso que me la faran i no sabré respondre.
Jordi segur que l'ha portada preparada.
Sí, sí, té més...
Treballo al Polònia, treballo...
Jo vull pensar que sí, el que passa que s'ha de saber quan. No, a vegades hi ha bromes que dius, hòstia, encara és molt d'hora. No ho sé, vull pensar que sí. Que sí, que ens hem de ser capaços de riure de tot. Però...
Bueno, és una mica... O sigui, l'humor, com la llibertat d'expressió, acaba on comença la llibertat de l'altre. Vull dir, sí. Que si fent una broma o fent humor saps que faràs mal a molta gent que es pot sentir molt apel·lada, doncs pensa tu dues vegades. Pots fer-ho. Ara, també hi ha entorns i entorns. Vull dir, una cosa és un entorn de confiança, un entorn on saps que no té més repercussió, i una altra cosa és quan saps que allò ho estan veient milers de persones. Aleshores, tu has de pensar dues vegades. Sí que pots fer humor de tot, però depèn del context.
Si voleu riure, però sobretot si voleu aprendre, podeu anar al Teatre Borrà fins al 2 de juny. Després gira?
Tant de bo.
Sí.
O sigui, de bo. Això depèn de si els ajuntaments diuen, escolta'm, que ens han dit que al Borràs hi havia una cosa meravellosa i la volem portar al nostre municipi. Nosaltres, encantats de rodar i amb el baúl sempre a punt, perquè, a més, aquesta obra és fàcil de portar.
Sí. Oriol, projectes?
Sí, hi ha cosetes, però per confirmar, encara. No ho agafem.
En fusta, eh?
Toquem fusta.
Jordi, a part de preguntar-te per projectes, ara ens ho deies, estàs a l'Impro, dones classes, estàs al Polònia, estàs amb Bonobos. Quantes hores té un dia del Jordi?
Molt poques, molt poques. Estic gaudint del moment de fer moltes cosetes, sí, sí, i aprofitant, perquè ja sabem que aquesta feina té hores baixes i ara tinc un pic de feina i l'aprofitaré.
Jo sé que a vegades molesta que ho fem, aquestes coses, però com que ha sortit avui a la conversa el jugar... i hem vingut a jugar una mica. Jordi, em deixa jugar una mica?
Claro, venga, escolta'm.
...26 minuts que passen de les 12 del migdia. Avui a Ràdio Estela La Caravana podem saludar a aquesta hora el president de la Generalitat, encara... esperant les eleccions del 12 de maig. President Aragonès, què tal? Bon dia.
Catalans, catalanes, molt bon dia.
President, com va viure el que va passar amb Pedro Sánchez?
Doncs diré que semblant al que va passar amb l'entrada del Barça. Una cosa bastant similar, eh? Per dir-ho d'una manera suau.
Escolheu vostè o no?
Sí.
Lo de Xavi ve també, eh?
Era d'esperar, era bastant previsible, tant com lo del president.
I per últim li preguntaré com porta la campanya electoral.
Perfecte. És una campanya conscienciada, estem convençuts dels bons resultats electorals que tindrem i amb il·lusió.
He dit per últim, però, president, suposo que vostè, com tothom, veu el Polònia.
De tant en tant.
Li agrada el treball que fa Jordi Soriano?
Trobo que podria aprimar-se un quilet o dos per semblar-se més a mi. Jo m'agraden molt les croquetes, però crec que ell n'abusa més que jo.
Com va dir un altre personatge del Polònia? Que cabron. Jordi, ara sí. Gràcies. I projectes?
Projectes, els que vinguin. De moment no hi ha res signat i jo espero i confio que, com a mínim, al Polònia seguim fent feina.
Ara sí, va, anem a fer les preguntes incòmodes. Ens espera ja la Judit Vallès amb nosaltres per fer aquest tipus de preguntes incòmodes. A Jordi Soriano, a Oriol Casals, que ens presenten aquesta obra al Teatre Borràs fins al 2 de juny, que és Bonobos. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Hola, Judit. Sí,
tots teus.
De moment, còmodes. A veure què passa.
Has vingut a aixafar aquest momentet.
Ara farem unes preguntes incòmodes. Vinga. Importantíssim respondre amb molta sinceritat, d'acord? I amb molta rapidesa, també.
Vinga.
Cinto de preguntes incòmodes. A veure, Bonobos és una obra de teatre on hi ha uns amics, no, que fan un pla enginyós per trobar parella. Vosaltres heu hagut de fer alguna vegada un pla enginyós per trobar parella?
Sí.
Sí.
Expliqueu-lo.
Enginyós, bé, enginyós, tal com trobar alguna trota com Vendors o Celestina i dir, escolta'm, tal dia estaré aquí, a veure si pogués anar a la teva amiga, i aleshores és allò de que ningú ho sàpiga. Bueno, molt enginyós tampoc és.
Sí, no, ben mirat.
Una mica de xanxullos amb amics, no?
Enginyós, sí. Algun mail a través... Clar, la meva companya és de feina, també. Llavors, algun mail dient... qualsevol excusa per aconseguir el seu telèfon i papa, això, para.
I us heu fet passar per algú que no éreu, per tenir una cita? Heu dit alguna mentida? Heu anat d'una cosa que no éreu?
No.
Heu interpretat en alguna cita?
En què?
Heu interpretat algun personatge?
No. És que és un mal actor a la vida. A la vida sóc molt, molt dolent,
sí, sí,
molt dolent.
No, és que jo si hagués interpretat un dels meus personatges...
Clar, doncs no, si hagués notat un pèl.
A més, sempre estan molt apretats i... He de dir que aquesta és la primera obra on faig de seductor en ma vida, vull dir que no m'havia passat mai abans. Això de que me lleve el gat a l'aigua no m'havia passat en la vida.
Doncs agafant això, se us ha enganxat alguna cosa del vostre personatge de Bonobos?
No, però... És a dir, no. Bueno, és que alguna cosa ja teníem. És a dir, aquí la cosa és al revés. Ah. Nosaltres hem posat en el personatge coses que tenim, normalment.
Sí, així, no? Jo també penso que el Cesc, que és el personatge que faig jo, té moltes coses del Soriano.
Mm-hmm.
Sí.
Abans parlàveu d'apps de cites. Alguna app de cita heu utilitzat?
Jo no.
No?
Sí, jo fa molts anys utilitzava una que es deia... Ai, no diré el nom, però era... diguem-ne que bastant antiga, era tot per mails i tal.
I ja per acabar, última pregunta incòmoda, alguna anècdota graciosa que us hagi passat abans o després d'alguna funció?
Mira, tenim... això ho diré, però que no surti aquí. Maria Garrido, que és una actriu, porta amagades el gos allà al teatre.
Sí.
Està prohibit tenir els mals allà, però ella el porta perquè està convalescent d'una operació. I en el que portem de muntatge...
El gos està convalescent, eh?
Sí, sí, no la Maria. En el que portem de funcions ja s'ha menjat dues mitges i dos mitjons.
No
ho
puc creure.
Per molt que les amagui, perquè clar, ella tanca el gos al camerino...
Es porta molt bé, el Morgan.
Sí, no borda... Això sí...
I se'ls han passat, eh? Se'ls ha menjat sencers o els ha arrossegat?
Part dels mitjons.
Només la punteta.
Sí. És bastant selectiu.
Sí.
Molt bé.
I els dits de la McFair a l'aire.
Oriol, vols afegir alguna altra anècdota?
És que ara no se m'acut i has dit que fos ràpid, llavors. Amb aquesta...
Molt bé, doncs moltes gràcies per respondre amb sinceritat.
Judit, varies gràcies. Jordi Soriano, Oriol Casals, que els teniu amb Bonobos al Teatre Borràs de Barcelona fins al 2 de juny. Moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 2:15 del migdia. De seguida, Rafa Sanahuja cobra l'espai de Viure en Salut. Abans, però, volíem saludar de nou Olma Giró en aquesta ruta, en aquesta regata en la que ha participat avui. Recordem, una regata solidària, la causa, doncs, els malalts d'Alzheimer i donar-li visibilitat a tot plegat. Giró!
Hola!
Ui! Que t'has marejat.
Sí.
Va, de debò?
No, sí, no estem tan bé com abans. Jo m'imaginava diferent. A veure, jo us explico. La qüestió és que jo em pensava que aniríem a velocitat. Estem anant lents. A mi em sembla que anem un pas tan lents.
No estàs bé, home.
No, fa una veu de marejada.
No,
estàs bé. Estic mirant a l'horitzó, no puc ni mirar enlloc. De fet, és com un... No em puc ni moure, dic, no em moc. Però perquè una cosa que a mi em deien que havia fet bona mar, que feia bona mar, i portem una zona damunt, una davall, i no sóc l'única que està marejada, que jo hi ha hagut...
Escolteu, que estàs alta mar.
Estic alta mar.
Clar, hi ha onada.
A part que l'anem molt lents i és el balanceig aquest, que clar... bé,
demà,
però ja hem de dir que estem...
Demà és festa, Olma. Concentra't amb aquesta idea.
Bonica segur, això us ho asseguro. Ens han posat...
Ui, s'està tallant. S'està tallant la connexió. Clar, això de ser alta mar, a vegades anirà bé i a vegades no anirà bé.
A vegades.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
Escolta'm, la deixem aquí, l'Olma, que reposi. És que només per la veu quan ha dit bona tarda.
Tremendo,
la tenim?
Tremendo.
Espera't. No, és que està allà, està allà, està allà, està allà. Res, ho deixem per més tard, després més tard que descansi una mica, que es prengui algun xiclet d'aquests.
També dic una cosa, estàs gaudint molt amb el patiment d'Olma, eh? O sigui, replanteja-t'ho perquè, clar...
Em fa molta gràcia.
Ja, el patiment alié.
No el patiment alié, com ens ha dit Bernard? És que ha fet un... Bona tarda.
Ja, destrossada.
Ja s'ha marejat.
Destrossada, la pobra.
En fi, pobreta. Pregunta-li ara al doctor, pels marejos.
Què es pot fer?
Clar.
Que torni a terra.
Que aixequi els peus.
Que posi els peus a terra firme i ja està.
En fi, Rafa, escolta'm.
Sí.
Viure en salut, doctor Jacinto Valverde.
Endavant.
Tot teu, eh?
Vinga.
Vinga.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Déu-n'hi-do, la Olma Giró està amb aquesta connexió de la girocleta extra perillosa, extra arriscada. La tenim a un catamarán en aquesta regata que s'està fent al port de Barcelona, bueno, a la zona de la platja de Barcelona, també amb aquest fi benèfic que és a favor de l'Alzheimer, amb aquesta participació de tantes persones que pateixen aquesta malaltia i a favor de poder investigar i poder curar de manera més efectiva, però ja ho està patint. Bé, intentarem recuperar-la més tard, en tots els sentits, en el sentit fisiològic i en el sentit de la connexió, a veure si va una mica millor. Ara mateix passen 6 minuts, gairebé 7 de 2:15 del migdia, és moment d'obrir les portes del Viure en Salut un cop més aquí als matins a Ràdio Estel. Com sempre, un espai que tenim aquí a la caravana, un espai dedicat a la vostra salut, al vostre benestar. Ara Joan Trias ha sortit una estoneta, com sempre. Jo em quedo amb la companyia de Jacinto Valverde. En res el saludarem, ja ho sabeu. Viure en Salut, l'espai de salut i benestar al qual podeu adreçar-vos per consultar qualsevol tema de benestar, qualsevol tema que us faci una mica la guitza, també curiositats que digueu, ah, doncs mira, jo això no ho tinc massa clar, com funciona aquesta part aquest complement alimentici, perquè ja sabeu que fem tot aquest espai ben acompanyats, com sempre, dels amics de Marnis i els seus productes de salut i de benestar i de complement alimentici per prevenir tantíssimes malalties que poden arribar-nos. Podeu adreçar-vos, com us deia, a nosaltres. Estarem oberts fins a la 1 del migdia, estarem en directe fins a aquesta hora, però el nostre telèfon d'atenció a vosaltres està obert 24 hores. Us el recordem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
És el telèfon màgic que us obre les portes com una clau d'aquí del Viure en Salut. Podeu enviar-nos, com us deia, les vostres consultes, els vostres dubtes, qualsevol cosa que us vingui al cap, aquest número de telèfon, el 663-99-30-62. 663-99-30-62. I si no us ve bé i preferiu enviar un correu electrònic, us recordo l'adreça, que també la tenim disposada per vosaltres. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de traslladar-la al nostre doctor. Doctor i amante de las motos, Jacinto Valverde, buenos días.
Amante del motociclismo.
Del motociclismo. Ah, claro, es verdad, porque las motos en sí, ¿no? Si no se mueven,
no,
si no,
bueno,
son
no
piloto...
Sido, No soy motero, eso es cierto, no soy motero.
Pues te digo
me
una cosa.
Me gustan las motos, ayer, pero Jacinto, sí me gusta el motociclismo.
Ayer, Jacinto, cuando me dijiste, pues el fin de semana he estado con las motos, por un momento, en mi mente, que a veces me juega malas pasadas, te imaginé como bueno, pues eso, como un motero con una Harley, con una chupa de cuero y una melena al viento, gafas de sol seguramente, una barba, una larga barba de estas que llevan los moteros, y pensé...
De malón total, ¿no?
Exacto, de malote de carretera. Y bueno, estas cosas, mira, yo aquí en Barcelona no lo he visto nunca, seguro que también tienen algo así. Pero en Castellón, ya sabéis, amigos oyentes y Jacinto, que yo soy de Castellón de la Plana, allí una vez al año se hace una concentración en Benicàssim de moteros de Harley. Y es un espectáculo porque, bueno, que igual se juntan, yo qué sé, 500 o 600 y toman Castellón, porque claro, es tan pequeñito aquello que con tal concentración. Sí, sí. Y bueno, es impactante porque además hay motos muy, muy chulas. No es que yo sea ningún experto.
No,
o sea...
No, yo no entiendo. Yo he tenido la típica moto de cuando era jovencito de ciclomotor o de 40 centímetros cúbicos, de 50, o sea, que no he sido motero.
Ay,
y luego seguir la tradición, no.
Bueno, pero bueno, que ahora eres amante del motociclismo, de la competición.
Me encanta el motociclismo. Eso de la competición. Tengo que reconocer que me gusta mucho la competición.
Es bastante más dinámico que la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1.
Por supuesto, la Fórmula 1, mi opinión de la Fórmula 1 es que hoy día prima más la máquina que lo que son las manos, la habilidad del propio piloto.
Sí.
Porque tú a un buen piloto le das un mal coche y nunca ganará, pero tú a un buen coche se lo das a un mal piloto y tiene muchas oportunidades de ganar hoy día, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que... Y además es que la Fórmula 1 hoy día está todo tan controlado.
Sí.
Y ahora hace esto, y ahora hace esto, y ahora pongo aquí, y ahora quito aquí. Tú ves el volante de un Fórmula 1 y eso tienes que ser ingeniero aeronáutico para controlar ese volante, macho, es horroroso.
Es cierto.
O sea, es imposible, sí. ¿No?
Totalmente,
o sea,
de acuerdo. Que... No puedo poner un pero. Yo sí que es cierto que en las motos últimamente, ahora entramos en los temas de salud y de bienestar, pero en las motos últimamente, que no es que lo siga yo mucho, pero bueno, escucho mucha radio deportiva y me gusta mucho el mundo del deporte y esta mezcla que se hace con la radio, escucho como mucha polémica. Siempre hay un toquecito, siempre hay un adelantamiento que no sé qué.
Yo es que creo que tiene que haberlo. Es que son tan grandes las motos y es que no caben. O sea, imagínate, uno que quiere adelantarte y el otro que no quiere que le adelantes, lógicamente va a hacer que si entras, entres muy justito. Entonces, bueno, pues que haya toques, la mayoría de ellos son lances de... Los denominan lances de la carrera, a no ser que vayas como loco, que a veces ocurre y entres totalmente pasado en la curva. Y te lleves por delante a todos los que tienes delante tuya, pero la mayoría de los lances de adelantamiento pues se consideran lances de carrera. Bien, es verdad que hay algunos pilotos que son mucho más agresivos que otros,
sí.
Y eso hace que siempre haya esa polémica. Por ejemplo, Márquez es un piloto agresivo a la hora de adelantar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no sea cobarda a la hora de meter la moto y hacer que el otro... Que el piloto pues sea el que le deje hueco antes de caerse los dos, ¿no? Pero bueno, está bien, es entretenido.
Jacinto, para sacarte un sobresueldo, ¿has pensado en opositar a comentarista de Dazón, de las motos? Porque de verdad que tienes, ¿eh? Tienes bagaje.
Yo sé un poquito de mucho y un mucho de nada. Entonces, ya bueno, pues para una tertulia sirvo.
Ya somos dos en ese sentido. No sé si al nivel de tertuliano llego yo, pero bueno, para un descosido siempre sirvo.
Exacto. Siempre. Tú y yo los dos seguro que quedamos bien siempre que donde vayamos.
Más o menos, depende del tema también, pero en general sí. Escucha, Jacinto, mira, ¿sabes qué pasa? No dejo de detectar a mi alrededor, entrando ya en temas de salud y de bienestar, no dejo de detectar una tos seca que muchísima gente está teniendo y que no se termina de ir, ¿eh? En mis círculos más cercanos está... Y en mis círculos medio lejanos también está, porque aquí en la redacción tenemos y en casa tenemos. A mí no me está pasando, curiosamente. Yo que soy bastante imán para cualquier pequeña enfermedad, pues no lo estoy cogiendo. Pero vamos, que no sé qué podemos hacer para aliviarla, porque parece ser que quitarla completamente es difícil, porque es que persiste.
Bueno, mira, ya me has dado una idea sobre lo que voy a hablar la próxima vez que me des barra libre.
Ah, vale.
¿Vale? Y es sobre los distintos tipos de toses que hay.
Muy bien.
Que cada una tiene un tratamiento diferente.
Vale.
¿Vale? Entonces, es muy importante saber el tipo de tos que se te está produciendo, porque no tiene nada que ver un tratamiento u otro para el tipo de tos que sea. Normalmente, la tos que en este momento se produce, por las circunstancias en las que estamos, suele ser una tos de origen alérgico,
sí,
¿vale? Por polen, por contaminación o por ambas cosas, ¿eh? Entonces, suponiendo que esa tos, que suele ser una tos irritativa, que no tiene movilización de secreciones, ¿vale?, es de origen alérgico, ¿cómo tenemos que tratarlo? Lo sabes mejor que yo. Tomando un antihistamínico por vía oral y otro complemento alimenticio para que suavice y baje el edema, la inflamación, que produce también los cuadros alérgicos a nivel de la mucosa de nuestra faringe y laringe.
Vale.
Entonces, para los síntomas de alérgico, ese antihistamínico que no te da sueño, que es el Allerhelp.
Vale.
Allerhelp, un vial diario todas las mañanas antes de desayunar. Para el tratamiento sintomático de la tos irritativa, ese spray que siempre recomiendo para suavizar la garganta, la laringe, las cuerdas vocales, que es el Propoltos, que lo lleva aplicado en el nombre, Propoltos. ¿Por qué será que le han puesto ese nombre, verdad?
¿Por qué será?
No te hace que pensar.
Sí,
no te hace que pensar.
A mí cada nombre de Marnis me da que pensar, ¿eh? Incluso el Royal Provite 5000, que digo, bueno, sí, lo de Royal, ¿por qué vendrá? Porque me tiene un poco despistado. Pero es verdad, a veces lo pienso.
Pues vale. es el provitamínico de la realeza.
Claro. Pues ya está, pues mira, me ha sacado...
Royal Provite, ya está.
Fantástico. Bueno, pues para el próximo día...
Bueno, pues entonces,
sí.
Propoltos.
Propoltos.
De varias, de 3-4 pulverizaciones, varias veces al día para aliviar la tos.
Perfecto.
Y el vial diario del Allerhelp.
Perfecto, pues mira, hoy sin falta, porque al final yo creo que ya tenemos que dar pasos adelante... Me acerco a mi farmacia para farmacia de confianza, que los tengo muy localizados. ¿Tú sabes que tengo yo 3 farmacias muy cerca y siempre voy a la misma porque me cae muy bien? Estas cosas que pasan.
Hombre, lógico, es... eso siempre. Tú tienes que tener tu propio médico, tu propio peluquero y tu propio farmacéutico.
Pues es así.
Fundamental.
Y ya me ven entrar por la puerta y ya nos conocemos. Es que, pero además te digo, las otras dos es que son... No quiero hablar
es
mal,
muy
pero...
desagradables, ¿no? Son muy desaboríos.
Son estiradas, son estiradillas. Es que no entiendo, o sea, tampoco son desagradables, pero no te tratan, es diferente. Y en la otra, sí, la que me gusta, es como si entraras a casa de un familiar prácticamente.
Correcto.
Y siempre acabo
pues ya yendo. Ya te hace falta llevarte a la rebotica e invitarte a una tisana.
Pues mira, pues...
Mira qué palabra más antigua, tisana, por
pues
Dios.
No lo descartes porque hay muy buen rollo, es verdad. Y cuando voy con los niños no veas una fiesta, que ellos siempre salen con algo debajo del brazo. Pues eso, sí, es que son fantásticas. Bueno, pues tenemos el spray, el Propoltos... Y después el Allerhelp, este vial diario también para aliviar los síntomas de la tos. Yo os invito, yo lo voy a hacer para ayudar un poco a las personas cercanas que están padeciendo esta tos, que en este caso es seca y que además llega a un punto en que incluso quita un poquito de aire. Les cuesta a veces, si les engancha esa tos repetida, como que se les cierra un poco el conducto respiratorio o no sé qué puede pasar ahí, pero que incluso les falta un poco el aire. Entonces, estas dos recomendaciones de Laboratorios Marnis, si estáis en este caso, si conocéis a alguien que tiene esta tos que está pues extendidísima en tantísima gente y que no se acaba de ir, el Allerhelp y el Propoltos. Yo os recuerdo que aquests productes podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, i la pàgina web de Marnis sempre és una gran idea, però aquí... a on us dic, productes de proximitat, fent una passejada, visitant la farmàcia que us cau millor, perquè sempre tenim una favorita, podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Tengo aquí una consulta, Jacinto, que hace días que me voy bajando y como la tengo siempre en última, en la última posición, podríamos decir, no termino de sacarla, pero hoy empiezo por aquí. Es Marta Serra, 34 años, de San Sadurní de Anoia. Nos escribe diciendo, hola, doctor Valverde, se presenta y dice que últimamente tiene los labios más secos de lo habitual, ¿eh? Esto que a veces hay gente que tiene esta tendencia, ¿eh? Que incluso se le cortan los dientes, etcétera. Ay, los dientes, los labios. Dice que trabaja, al aire libre y que pasa horas bajo el sol y que intenta mantenerse hidratada y tal, pero que los labios no terminan de humedecerse de manera adecuada y que al final le termina doliendo y molestando. Entonces pide alguna recomendación para mantener los labios hidratados y saludables.
Pues sí. Y mira, me gusta que me hayas hecho esta pregunta, ¿sí? Porque para que veas cómo está Marni siempre pendiente un poco de la demanda y lo que la gente suele preguntar en los programas o lo que suele ir a preguntar en los farmacias o herbolarios, ¿sí? Ha sacado, y de lo que a nosotros nos pregunta también a los colaboradores, ha sacado un nuevo producto específico para la sequedad de los labios y de la nariz, de la zona interna de la nariz, ¿vale? Que es muy habitual. Y es un bálsamo reparador intensivo que se llama Bioatopic Nariz y Labios. Bioatopic Nariz y Labios. Vale. Es un bálsamo que te lo aplicas de forma uniforme, un poquitito en la zona externa de la nariz y en los labios. Y te lo puedes dar tantas veces como necesites. Fantástico. Hasta que tus labios y tu nariz esté correctamente hidratado.
Fantástico.
Bioatopic Nariz y Labios. Es un nuevo producto que ha salido hace muy poquito tiempo.
Marnis, que no se queda de brazos cruzados, que está atento, está a estos laboratorios, su gente, sus investigadores, a las necesidades de las personas, por sencillas que sean. En principio, evidentemente, unos labios secos no es una cosa grave ni para preocuparse, sí que es molesto. Entonces, ha sacado este nuevo producto que nos recomienda Jacinto, el Bioatopic Nariz y Labios, para las personas que, en este caso, como Marta de San Sadurní de Anoia nos ha escrito, pues tienen los labios en este momento un poquito mal, un poquito más secos de lo habitual, y que tienen esta tendencia, pues ya podéis ir en busca del Bioatopic Nariz y Labios y entonces aplicarlo tantas veces como necesitéis para que sintáis este alivio y podáis sentiros bastante mejor. Entonces, pasamos de San Sadurní de Anoia hasta San Cugat del Vallès, donde tenemos a Elena García, de 40 años, que nos escribe, también da los buenos días y se presenta, y entonces dice que está sufriendo episodios de estrés y que tiene algún puntito de ansiedad. El mal del siglo XXI, podríamos decir. Yo no sé si en tiempos pretéritos seguramente también había este punto de estrés, no tanto seguramente como hoy en día, en que la vida se nos ha acelerado y a veces pues nos supera un poco, es humano, es normal. Por lo tanto, ella se interesa por esta circunstancia para ver de qué manera puede mejorar su bienestar general. Ella dice que intenta con técnicas de relajación, pero siente que necesita más ayuda. Entonces, pide recomendaciones, pide consejos, Jacinto.
Bueno, pues le voy a recomendar un producto que Marnix lo ideó precisamente para este tipo de personas que tienen bastante estrés y que ese estrés se puede manifestar por cierto estado de ansiedad o de nerviosismo o de inquietud, ¿no? Para eso, este producto lleva, bueno, pues varias vitaminas del grupo B, como es la B6, la B2 y la B7, vitamina C, lleva zinc y magnesio, lleva hidrolizado de la proteína de leche, lleva teanina y vitamina E. Se llama Relahelp.
Vale.
Sí. Relahelp. Viene en cápsulas. En el caso de esta oyente, yo le recomendaría que empezara tomando el Relahelp en desayuno, comida y cena.
Vale.
Cuando vaya mejorando del estrés, que vaya reduciéndose las cápsulas al día hasta quedarse con dos cápsulas juntas por la noche.
Por la noche. Perfecto, pues el Relahelp. Yo quiero recordar, porque claro, cuando hablamos de estos temas que tocan, pues eso, un poco la fibra, ¿no? Porque hablamos de estrés, de un puntito de ansiedad, ahí se mezclan nuestros pensamientos con nuestras sensaciones físicas, etcétera. Recordar que estos productos, los productos de Marnis, son 100% productos naturales, que no te van a crear, en principio, Jacinto, ninguna adicción, ¿no?
Ni adicción, ¿no? No, por supuestísimo que no. Fíjate, por eso me gusta decir los componentes, ¿vale? Sí. Porque no hay ningún componente que te vaya a crear algún tipo de adicción. Todo lo contrario. Uh-huh. Por eso me gusta siempre que la mayoría de la gente dirá, a mí para que me dice que tiene teanina o que tiene el helicrisio, si yo no sé lo que es eso, ¿sabes? Pero bueno, yo sí sé lo que es.
Claro, claro.
Entonces, pues, sí. El escaramujo que tanto te gusta a ti. Entonces, uh-huh. Pero sí, para que vean que son compuestos todos naturales, que no tiene ningún tipo de adicción.
Es una de las máximas de Marnis, es su naturaleza, es su idea, estos complementos alimenticios que en ningún caso pueden actuar como los fármacos tradicionales, sino que nos ayudan, alivian nuestras sensaciones, nuestros dolores, nuestros síntomas, pero siempre desde todo lo natural, desde las plantas, desde lo que nos ofrece la naturaleza. Esta es la idea maravillosa de Marnis. Venga, pues vamos rápidamente con alguna otra consulta. Tenemos a un oyente de Figueras, de 55 años, Alberto se llama, que vuelve con otro de los clásicos, habla de la concentración, de la memoria, que está sufriendo pues algunas lagunas y que le cuesta más de lo habitual sacar adelante su trabajo, y que en general también le afecta en otros aspectos de su vida. Entonces él dice, no creo que sea un deterioro cognitivo, sino que sea probablemente una etapa transitoria, es muy joven, 55 años, entonces le gustaría explorar, dice él, opciones naturales para reforzar la concentración.
Pues mira, también tenemos un complemento alimenticio específico para eso. Uh-huh. Incorporamos tiamina, riboflavina y niacina, fosfatidilserina, colina, zinc, cromo, selenio, y todos los derivados de la vitamina A, ¿vale? Mm. Y se llama Memory Plus.
Memory Plus.
Memory Plus, para la edad de este oyente. Perfecto. Lo debería de tomar en cápsulas, y le recomiendo que tome una cápsula en desayuno, comida y cena, hasta que recupere ese nivel de memoria y de concentración. Mm. Memory Plus.
Fantástico. Memory Plus, 3 cápsulas al día, desayuno, comida y cena, estimado oyente Alberto de Figueras, y cualquier persona que nos esté escuchando, que se identifique, como siempre, con estos síntomas, con esta sensación, con este momento que nos comunica este oyente concreto. Memory Plus de Laboratorios Marnis. Vamos a ver si tenemos tiempo. Mira, tenemos aquí una oyente que vuelve otra vez con problemas de piel. Con problemas de piel, es María de Vilafranca del Penedès. Uh-huh. Y dice que tiene la piel muy seca, dice ella. No sé si podemos recomendarle algo así rápido para que se hidrate mejor.
Pues sí, hay un complemento alimenticio que es específico un poco para mejorar esas pieles que están tan resecas y que están deterioradas, utilizando principalmente la rosa de mosqueta. Vale,
vale.
Pero vamos a hacer una hidratación interior, que es mucho mejor. Aparte de beber abundante agua, yo le recomendaría un complemento alimenticio que se llama Rosvitmar.
Rosvitmar.
Rosvitmar, que es aceite de mosqueta en cápsulas, uh-huh. y hay que tomar solo una cápsula al día antes del desayuno, comida y cena.
Fantástico. Pues el aceite de rosa mosqueta, para la piel directamente, lógico. Luego también, evidentemente, beber mucha agua. Y esta hidratación interna con el Rosvitmar, una cápsula, hemos dicho, desayuno, comida y cena.
No, una cápsula antes del desayuno y la cena, perdón.
Vale, desayuno antes del desayuno y de la cena. Para esta oyente que nos habla de una piel seca, estos productos de Marnis, vas a buscarlos y te van a ayudar a tener la piel mucho mejor y a sentirte mejor en este sentido. Yo os recordo, abans de acomiadar a Jacinto Valverde, que aquests productes, tots els que ens recomana, i cada producte de Marnis es podeu trobar o demanar a parafarmàcies i herbolaris. La pàgina web és un lloc fantàstic per conèixer l'univers de Marnis i empapar-vos de tots els seus productes, però sobretot productes de proximitat, de barri. Herbolaris, parafarmàcies i farmàcies tenen tot aquest catàleg de Marnis a la vostra disposició. Jacinto Valverde, nos escuchamos próximamente. Mañana fiesta. Recuperaremos algún programa enlatado de los que tenemos para no perder, que los oyentes no pierdan el ritmo y no se olviden de nada, que seguro que no. Pero mañana a descansar, Jacinto.
Muy bien, me alegro.
Venga, un abrazo.
Igualmente, un abrazo grande. Adiós.
En minut i mig s'hi posa Júlia Julve, que baixarà amb tots els papers del butlletí informatiu per informar-vos del que passa a Catalunya, Espanya i al món amb la seva diligència habitual. I després de la una, quan passi aquest butlletí, doncs tenim per aquí ja a la Inés Farrés, la nostra dissenyadora de moda de capçalera, per parlar-nos d'una altra dissenyadora, de Victoria Beckham, que està ara mateix doncs en boca de tothom i ha tret moltes novetats, etc, etc, a veure què ens explica la Inés Farrés. Després mirarem de recuperar a Olma Giró, a veure si la trobem una mica més estabilitzada en aquesta regata de l'Alzheimer que està participant, i si ens sobra una mica de temps, doncs us portaré una mica de l'univers de Foro Cotxes. Encara tenim una hora per endavant. Joan Trias, que espera pacientment per tornar al micròfon. Ara, Joan, tranquil. Ara m'està mirant des d'aquí, des de la peixera. No passa res, ara entraràs. Una mica de fan de protagonisme té, però no, l'estimem així, no passa res. Nosaltres que continuem, escoltem a la Júlia Julve i rematem el programa en la darrera hora.